fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Els buits immersos del no-res ens esperen per engolir-nos. Salvador Espriu.
Som Terra, amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Avui parlarem amb el Ramon Santmartí, director gerent de la promotora d'exportacions catalanes, Prodeca. Ho farem també amb el Ferran de Noguera, director de Serveis Territorials a Lleida, sobre el pla de treball i les recomanacions per a la campanya agrària 2021. I finalment ho farem amb la Berta Caballero, conservadora d'artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i comissària de l'exposició Més cabelles, polinizadors i flors, la vida en joc. Som-hi!
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
Prodeca és una empresa pública adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que promou els aliments catalans a Catalunya i al món i proporciona serveis de comercialització i suport en internacionalització a l'empresa agroalimentària de Catalunya. El sector agroalimentari català ocupa un pes estratègic per al present i per al futur del país. Concentra el 22% del valor de les exportacions a l'Estat, acull el 26% de les empreses exportadores regulars i representa el 14% del PIB de Catalunya. La Covid ha accelerat el procés de digitalització de les empreses i ha consolidat la tendència a l'alça de les vendes a través del canal online. Avui parlem amb el Ramon Santmartí, director gerent de Prodeca, sobre l'e-commerce de productes alimentaris i sobre les accions que Prodeca està duent a terme. Ramon Santmartí, director gerent de Prodeca, de l'empresa promotora d'aliments catalans, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Benvingut. Com està?
Molt bé, gràcies. I vosaltres?
Doncs també molt bé. Tenim ganes de parlar amb vostè, no? De prendre una mica el pols a tot el que s'està fent en aquests darrers mesos a Prodeca. I també li hem de dir que és la primera entrevista que fem amb aquestes noves nomenclatures del departament, que ja no és el DARP, ja és, ara és el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. O sigui que estrenem també nova fórmula a l'hora d'anomenar aquesta conselleria. Ramon Santmartí, expliqui'ns què és el que s'està fent, perquè s'està fent també una feina molt important sobre la digitalització, oi?
Sí, de fet és la digitalització fa temps que hi convivim, però està sent una de les prioritats a la política europea amb tots els ajuts a New Generation, amb tots els programes, el Farm to Fork, hi posa molt accent, és a dir, tota la política europea posa especialment accent amb altres àmbits, òbviament, sostenibilitat, que alguns estan interrelacionats, la sostenibilitat i la digitalització, però no sé si ara toca, però en tot cas la digitalització, això, és, forma part troncal de les polítiques europees i també catalanes. I llavors, en el nostre cas concret, des de Prodeca específicament, que ens dediquem allò a intentar d'ajudar les empreses del sector agroalimentari, amb una frase molt sintètica, és a que venguin més i sobretot millor la digitalització, també hi ha una part troncal del nostre fer, que s'ha reforçat per necessitat i alhora ja hi anàvem treballant en el context de la pandèmia. El nostre sector exporta molt, facturació prop de 40.000 milions d'euros anuals i més una quarta part, 11.000 milions, dades 2020, van ser en facturació, en exportació. Què ha passat amb la pandèmia? Doncs que les empreses, durant força temps, més d'un any, no han pogut viatjar als comercials i aleshores s'ha forçat a desenvolupar com podíem ajudar les empreses, doncs, a través de les eines digitals. I, per exemple, línies que hem desenvolupat i que hi estem treballant, doncs, identificar compradors de mercats estratègics que s'han treballat amb el sector i això trobem, busquem aquests compradors, ens hi posem en contacte, els hi facilitem o els hi demanem quin tipologia de producte els interessa específicament, si són olis, quin tipologia d'olis, dolços, etc, tot allò que fabriquem a Catalunya, els hem identificat empreses catalanes, els hem posat en contacte en reunions online amb un valor afegit, que a més, amb persones a destí coneixedores que treballen, diguéssim, per Prodeca, que estan en aquell mercat, que ja tenim una relació, doncs hi han participat acompanyant les reunions i des d'aquí enviant el producte. És a dir, és un format de focus, bueno, el nom tampoc és rellevant, però aquesta nova manera de relacions comercials per presentar els productes, que els puguin tastar, etc., online, això, i assegurar-nos amb una persona de destí que fes aquesta intermediació. Aquesta és una línia que l'hem hagut de desenvolupar i que ens està funcionant a les empreses. La veritat és que el retorn és molt positiu. No sé si no em voldria allargar gaire. També
No. Sí, expliqui'm.
Molt bé. També comença a haver-hi alguna fira. Ara vàrem estar a la Golfood, a Dubai, que és de les fires més importants del món al sector de l'alimentació. Hi ha hagut alguna empresa que hi ha participat, havent-hi un estant, allò com ens imaginem habitualment, un espai físic amb una fira, però que en lloc de viatjar la persona o les persones de l'empresa catalana i tota la informació de l'empresa, també han agafat una persona de confiança, coneixedora de l'empresa i els seus productes, estan allà i a l'hora de fer reunions per tenir informació ja molt més detallada, per asseure's i parlar i fer una reunió ja més de negoci, una reunió professional, comercial, hi havia l'empresa catalana connectada, allò varen facilitar amb portàtils i tablets, etc., que es poguessin fer aquestes reunions també, en aquest cas, això, sense que l'empresa catalana hagués de viatjar. És aquests formats híbrids que anem desenvolupant i això, que segurament que una part important han arribat per quedar-se.
I tant.
Les fires presencials tornaran, però... Uh-huh. I llavors, bueno, parlarem, suposo, una mica tot el suport a tot el que és el blockchain. Treballem amb una, no sé si d'hora, però precisament amb una nova eina, la posem al dia, que és Gastroteca, que és una manera de digitalitzar també el sector en el doble sentit. És una Gastroteca, informació dels productes agroalimentaris locals, dels productors que els fan, productors elaboradors, pagesos, artesans alimentaris, dels llocs on es pot comprar aquests productes, on es podem trobar, restaurants on es podem degustar, hi ha rutes, etc. Hi ha tota aquesta informació. I és una manera de que tot aquest sector entri en el món digital i que alhora que aquests, sobretot petits productors, també hi siguin i això es basin a familiaritzar amb aquest entorn. No em vull explorar més ja, però estem molt benvinguts a Pagès i precisament la darrera edició, que va ser a finals de l'any passat, també la vàrem fer telemàticament a través de les xarxes socials. Vull dir que anem treballant en aquesta línia molt amatents en tot el que és la digitalització, específicament pel sector agroalimentari.
Clar. Ramon Sanmartí, primer, la transició digital s'ha accelerat, no? La pandèmia ha provocat doncs, això, aquesta acceleració total, però aquesta transformació digital, com ens ha quedat molt clar escoltant-lo, va molt més enllà de fer un portal, no? o de tenir presència a xarxes socials i per fer la venda directa. Amb això no n'hi ha prou. No? Per exemple, el Gastroteca, no? és un bon exemple on podem veure que la unió fa la força, que si hi ha molta gent disseminada a través de la web i a través d'internet i a través de les xarxes, és difícil de localitzar-los, però tots junts té un pes molt més considerable. No?
Exacte. Mira, és un exemple que la unió fa la força. Un petit gran productor en el món d'internet, si busques el seu producte a Google, segurament que surt posicionat, costa molt, a no ser que posis tota la informació específica, és difícil que hi accedeixis. Molts petits productors, ho diré d'altra manera, tenen pàgina web, molts no la tenen, però fins i tot petits productors, petits comerços, surten primer posicionats a través de la Gastroteca. I per què? Perquè Google té una manera de funcionar que t'indexa millor. Per tant, també és allò, és un altaveu que et posiciona, a través de la Gastroteca, d'agrupant-te, et posiciona molt millor de cara al cercador.
Això d'una banda i de l'altra. Ens explicava, per exemple, aquest exemple de la Fira de Dubai, no? Que sembla que anirem a aquest format híbrid presencial, digital, entre d'altres coses, perquè ens estalvia costos, temps i diners. No? Està clar que la presencialitat i tenir persones a prop ho necessitem, perquè evidentment som éssers socials i ens ha quedat també molt clar la pandèmia que necessitem la vida social, però es pot fer aquests híbrids que a més ens fan tenir doncs, això, estalvis, no?
Bé, certament, la digitalització amb la Covid s'ha accelerat, però preveiem que no substituirà del tot. Sortosament, hi ha una part humana, presencial, que s'ha de mantenir i segur que tornarà perquè tothom en té ganes. Ara, hi haurà moltes reunions, trobades professionals, fins i tot comercials, que tothom, el que produeix, el que intermedia, el que ven, el que està en el mercat de destí, que porta gestiona un supermercat, tothom ens plantejarem aquest viatge, cal que realment el fem? Uh-huh. O potser fent-ho, veient-nos telemàticament i, com deia, i fins i tot allò enviant mostres... segurament que hi haurà una combinació... Ningú sap com, quina marc allò, fins a quin punt quedarà, però tot apunta que tots ens plantejarem de dir, cal que tornem a fer com fèiem el 2018 o 2017, de dir, de viatjar tots i perquè ara ens hem adonat això, que hi ha unes possibilitats noves, les hem posat, les coneixíem, però les hem hagut d'implementar i ens hi hem anat acostumant i van funcionant.
Clar. I a més fa que arribin a moltíssima més gent, no? O a gent que habitualment no arribava.
Sí. Aquest és l'altre tema. La presencialitat té elements molt importants, però és immediatesa i has de ser-hi. El format digital t'amplia molt el ventall i, a més, tot allò que queda a les xarxes, el penjat al núvol, perdura, vull dir, tot el que són formacions, molts àmbits, canvia també en aquest sentit, clarament, i ens amplia molt l'abast.
Ramon Sant Martí, ha parlat abans, ha dit blockchain, i ho he deixat així caure, no? I també és una aposta que esteu fent des de Prodeca. M'agradaria saber què és, perquè per mi és un concepte totalment nou. No sé si serà un concepte que d'aquí uns mesos ja haurem interioritzat, com altres mil coses que hem hagut d'interioritzar en els darrers mesos, no?
Sí. El blockchain és una eina. Al final és un mitjà, una nova eina. Com deies, és una eina, una tecnologia molt recent que va arribant, potser a la gent li sona molt per la criptomoneda i el bitcoin, que és una de les dels usos de tot el que és la tecnologia, aquesta eina blockchain, i que tot apunta que també ha arribat per quedar-se. I per què? El blockchain, com diu el Norbert, en anglès és una cadena de blocs d'informació que agrupa i llavors diferents agents en la producció, en qualsevol tipologia de producte, sigui físic o fins i tot digital, es pot fer la traçabilitat. I es pot fer la traçabilitat amb tota una informació que queda fixada, que no es pot modificar o que si es modifica queda traçabilitat. Per tant, és molt segura i alhora molt pràctica. Perquè ens entenguem, si tots els processos que hem anat fent ara, per exemple, en el sector agroalimentari, doncs funcionem per documents, ni que siguin Excel, etcètera, però per fitxers, amb la tecnologia de blockchain, tot això queda tota la cadena que és, en segons la pot recórrer. I llavors aporta molta més eficiència, redueix costos, i per exemple, si una empresa vol saber, vol tenir informació específica d'aquell producte concret, per on ha passat, qui l'ha manipulat, quan, i si hi ha alimentació, temperatures, etc. Tota aquesta informació, que és un camp gairebé infinit, perquè hi pots anar afegint complements en tota aquesta cadena, doncs l'usuari que pugui accedir, en segons, ho pot saber. La manera, l'alternativa que tenim ara, hi ha procediments que porten setmanes o més per saber si hi ha un producte en males condicions o sospit, etc. Has de fer el recorregut i a vegades és molt més complicat. Per tant, molt més eficient perquè redueix costos, ho fa molt més factible i, per altra banda, genera molta més confiança per aquest fet de la traçabilitat. I això aporta un avantatge a les empreses. I des de Prodeca ho veiem com una oportunitat per a les empreses i pel propi sector. És a dir, estem pensant i en previsió coordinadament, no només des de Prodeca, que ha de ser una estratègia de país, però com el sector agroalimentari català, quan és referent a Europa i al món, un dels components és la seguretat alimentària. És a dir, els nostres productes arriben a la Xina, entre altres motius, perquè les empreses treballen molt bé, etc., però per aquest component de la seguretat alimentària, és a dir, aquesta confiança. El blockchain pot reforçar molt això, perquè doncs garantia ve a ser com una mena de certificació que l'usuari pot dir, doncs vull tot aquest detall d'informació, i el propi sistema te l'ofereix. I té un avantatge, perdona, m'allargo una mica, té un avantatge que hi ha la possibilitat fins i tot, i és una de les línies que estem pensant en, des de Prodeca i en el cas concret que dèiem abans, Gastrotec i el producte local, que hi ha sistemes de codi QR que llavors tu compres una caixa de fruita, un embotit, una ampolla d'oli, etc., amb aquest codi i tu hi pots anar veient tota la traçabilitat des del producte. És a dir, per on t'ha passat, qui ho ha fet, com ho ha fet, el camp de les oliveres, etc. I aquí hi ha exemples, fins i tot gent amb càmeres en directe, vull dir que et dona, també són elements d'aquesta cadena que, com torno a dir, allò és inviolable en el sentit del propi sistema, és molt segura. I si hi ha algun tipus de modificació, ja queda traçada. No sé si t'ho he explicat massa.
Superbé, brutal, ho he entès perfectament. Ve a ser com una mena, podríem dir-ho, per tant, la digitalització va més enllà i això seria com una mena d'aplicació o software, no sé.
Que sí, són plataformes, n'hi ha diverses, i llavors n'hi ha públiques, i privades, i llavors les empreses, amb això també hi estem treballant com podem acompanyar en aquest sentit, però que sí que l'usuari, l'empresa acull aquesta plataforma i la desenvolupa, i una cosa que no he dit, i amb un sistema molt, perquè a vegades les paraules d'allò noves ens espanten, però hi ha empreses que ho estan utilitzant i tota la cadena és simplement amb el mòbil, amb sistemes molt àgils, de dir, doncs jo soc el transportista, agafo aquestes caixes, pam, pam, ho escaneixo, el codi, etc. I tot això de manera molt pràctica, molt ràpida, es va introduir tota aquesta informació que dona fe, dona garantia a qualsevol usuari, qualsevol comprador, etc., de que aquesta informació és veraç.
Clar, en un món tan, tan globalitzat és ideal, clar. Sabem exactament des d'on prové, d'on ve i cada una de les passes que ha fet aquell producte, oi?
Sí. D'acord. I com que, si em permets, com que parlem molt de la proximitat, en certa manera té a veure amb això. Parlem de la proximitat i ho identifiquem amb el component físic. La proximitat, un dels arguments és la confiança, és saber amb qui compro. És a dir, veure, allò, tenir tota la informació que d'aquesta fruita ve, d'aquest productor, aquesta relació, hi ha altres elements, òbviament, de la sostenibilitat, etc. Però el fet de la confiança és una part molt important. Doncs el blockchain reforça molt això. I, per tant, nosaltres pensem això novament, que aquests petits productors que fan una feina molt ben feta, que tot l'entorn digital els hi queda lluny, ostres, pot ser un mitjà perquè el consumidor de Barcelona, per exemple, allò com a imatge, si va a un mercat i compra una caixa de fruita de cireres o compra una ampolla d'oli o compra un formatge i, doncs, pugui, de manera molt fàcil, pugui tenir a l'abast tota aquesta informació de saber realment que aquell formatge ve d'aquell producte, etc. I aquí veiem molt que podem aportar molt valor i, novament, tornem a dir, pensant especialment en els petits productors.
Doncs, Ramon Sant Martí, li agraïm primer la seva generositat per explicar, sempre és un plaer parlar amb vostè perquè ens queden moltes coses molt clares i sobretot també pel seu temps. Recordem que és director gerent de Prodeca, de l'empresa promotora dels aliments catalans, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que això és una novetat a partir d'avui. Ho haurem de dir així.
Podem dir que posem que el nou departament posa l'alimentació en el centre. Per allò optimitzar-ho o positivitzar-ho, l'alimentació agrupa tota la cadena. I, per tant, allò posa en valor el sector primari com l'essència, com els primers, però tot aquest ecosistema que hi ha entorn a l'alimentació que és tan potent a Catalunya i que és molt positiu d'aquesta visió i aquest treball de coordinació i en xarxa, de no veure-ho separat, sinó al contrari. En fi, no. Per tant, és una ampliació també del propi, com que hi ha acció climàtica, alimentació i agenda rural, el departament es fa encara més gran.
M'ha encantat que posi al centre l'alimentació, el departament. Ramon Sant Martí, li agraeixo de veritat molt el seu temps i les seves explicacions. Molta sort i això, bones decisions. Que vagi molt bé, fins molt aviat.
Moltes gràcies igualment. A reveure.
La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
La Generalitat ha aprovat dos documents per al bon desenvolupament de la campanya agrària 2021 que se centren a reforçar el diàleg i la coordinació entre totes les administracions afectades, ajuntaments, consells comarcals, el sector agroalimentari i la coordinació interdepartamental del Govern de la Generalitat amb vistes a la pròxima campanya, a l'hora d'implementar i fer el seguiment de les mesures necessàries per al seu desenvolupament òptim. Es tracta d'un pla de treball, per una banda, i de recomanacions per la campanya agrària 2021, per l'altra. En parlem amb el Ferran de Noguera, director de Serveis Territorials a Lleida. Ferran de Noguera, molt benvingut. Què tal? Com va tot plegat?
Doncs molt, molt bon dia, bé, aquí al Pau del Canó i treballant, que és el que toca.
De fet, treballant de fa mesos, aquest cop la campanya, no?, de la fruita s'hi està treballant des de fa molts mesos i s'han pogut ja aprovar dos documents, no? Dos documents que sembla que són documents vius, no estan tancats i que aniran evolucionant també en els propers mesos, entenc. Quins són aquests dos documents, Ferran?
Doncs si ho dius molt bé, són dos documents que de fet val la pena posar en valor, que ja vam començar a treballar-los quan va acabar la campanya passada, vull dir, ja portem treballant des de novembre, que ho treballem d'una forma transversal perquè són varis els departaments que hi estem implicats, parlo de salut, parlo de territori, parlo de treball, afers socials i família, i agricultura, evidentment, i bueno, juntament que ens ho coordina tot des de la delegació del govern. Doncs sí, mira, des del govern de la Generalitat van crear Consell Executiu, el Govern de la Generalitat, va crear una taula institucional aquí a territori, on estaven implicats no només els departaments que t'havia anomenat, sinó també l'administració local i bueno, tots els agents del sector agrari, que parlo des dels sindicats agraris, als sindicats laborals, a Frucat, a Diputació de Lleida, Consells Comarcals, vull dir, estem tots en aquesta taula institucional per fer propostes al govern, per fer uns plans de gestió, i res, doncs el 20 d'abril ja vam aprovar aquests plans de treball que els podríem dividir, com ho dius tu, en dos grans blocs. Una part que seria recomanacions, que si llavors després t'explico, i una altra que seria el pla de treball, que són totes aquelles accions que des de la pública executarem durant la campanya agrària 2021 aquí a la Vegueria de Lleida.
Doncs sí, anem a pams. Expliqui'ns primer doncs, això, el pla de treball i les recomanacions. L'ordre que vulgui, sí. Perquè m'agradaria que ens les expliqués amb dues.
Sí, mire, ho faré molt breument perquè són documents densos i, a part, com molt bé dius tu, són documents dinàmics i vius perquè a mesura que va avançant la campanya, a mesura que, doncs, per exemple, ficar un exemple, el tema de la vacunació al febrer del 2021 és totalment diferent ara al maig del 2021 i, per tant, ho hem anat adaptant. Però si anem a les recomanacions, doncs hem aprovat, ja t'ho dic, el 20 d'abril, tots per unanimitat, vam aprovar unes recomanacions que podríem dir que són unes recomanacions al camp, és a dir, pels pagesos i pageses i seus treballadors que estan treballant al camp de quines recomanacions han de tenir. Després també unes recomanacions a les centrals, com han de treballar les centrals doncs, quan manipulen la fruita. Després també unes recomanacions als allotjaments dels treballadors i treballadores. I després també, doncs, en el cas, malauradament, que tinguem un positiu, un protocol de com hauríem de funcionar. I finalment també preveiem uns espais que ja ha contractat la Generalitat de Catalunya, que són dos infraestructures, dos espais que estan a Bellpuig i a Juneda, que seria per totes aquelles persones que siguin positives o siguin contactes estrets, que per les seves circumstàncies personals no puguin fer, com podríem fer tu i jo, doncs l'aïllament a casa seva, ja sigui perquè estan en un allotjament i són comunitaris, doncs hem establert aquests dos centres perquè puguin fer un bon aïllament. Això seria en quant als documents de prevenció i d'estructura. I després també hem muntat un pla de treball, que aquest pla de treball el podríem dividir en tres grans fases. Una primera fase, que seria la de prevenció, que en aquesta, per molt que tinguem cribatges i per molt que tinguem vacunes, creiem que és la més important. Al final, els epidemiòlegs, que són els tècnics que en saben, diuen que el que ha donat més resultats fins ara seria la prevenció, i per tant doncs estem anant a totes les centrals de fruita i estem anant a tots els municipis, juntament amb els ajuntaments i amb els pagesos de cada municipi, doncs per explicar-los en què consisteix la prevenció. Que al final la prevenció, per fer-ho de forma molt resumida, doncs és sentit comú, i és el tema de distàncies, mascareta, i de, per exemple, doncs, no ho sé, quan estiguem treballant al camp, doncs, per exemple, doncs, com que tenim una finca i estem a l'aire lliure, doncs no caldria portar mascareta, però, per exemple, que un treballador comenci per un costat de la finca, l'altre treballador comenci per un costat de la finca, a l'hora que vinguin amb les galleres per obrir els palots de la fruita, doncs aleshores s'haurien de ficar la mascareta, doncs intentar no, si hi ha estris comuns, intentar que aquests estris comuns no, doncs que no siguin comuns, que cadascú tingui el seu, i en el cas que no pugui ser, doncs quan se'l passin desinfectar-lo. Després, no sé, doncs, per exemple, quan tenim les quadrilles per treballar, doncs els treballadors fer les quadrilles el més petites possibles, perquè, evidentment, si trobem un positiu i s'han d'aïllar, doncs com més petites siguin les quadrilles, doncs menys gent haurem d'aïllar. I no sé, per exemple, tots tenim a les nostres explotacions doncs, treballadors que són molt bons, que els hi confien tot i que tenen molta responsabilitat. Que fico, per exemple, el tractorista, doncs, per exemple, aquest tipus de treballadors que són tan singulars, doncs intentar que facin vida social i aïllar-los el màxim possible, perquè si són un positiu i jo a la meva explotació me quedo sense el tractorista, doncs tindria un problema. Doncs, per tant, vellar, al final és això, sentit comú, i vellar perquè, bueno, ara fer un pla de treball per quan estiguem en campanya, doncs ja tinguem tot aquest treball previ fet i saber com hem d'actuar. Al final, i resumint-ho, els pagesos, quan ens ve la campanya de la fruita, quan ens toca collir, doncs tots estem molt nerviosos i portem el xip de collir, per entendre'ns. Doncs res, enguany el que estem demanant és que amb aquest xip de collir que hem de tenir, doncs afegir-li la paraula seguretat. Collir amb seguretat. Això seria un primer pilar del pla de treball. El segon pilar seria el pla de cribatges, que ho fan els companys i companyes del Departament de Salut. És un pla gratuït i voluntari, en el qual tant centrals com pagesos i pageses doncs s'hi apunten, i aleshores des del Departament de Salut i juntament amb la col·laboració dels ens locals doncs fem un cribatge inicial a tots els treballadors. Ara, per exemple, al Baix Segre ja n'hi estem fent, i seria doncs per tindre la foto real en aquell moment de com tenim les nostres plantilles, tindre la foto dels cribatges que són d'automostre amb els nostres treballadors. Després se fan cribatges seriats, que significaria que segons els tècnics epidemiòlegs i segons els criteris tècnics, diem seriats perquè cada X temps, no sé si cada 15 dies, cada 3 setmanes, quan diguin els tècnics, doncs anar fent proves d'antigen per saber com tenim les plantilles, i finalment tindríem ja uns cribatges que no hi hauríem d'arribar mai, que serien ja els cribatges reactius, que és quan ja hem trobat algun positiu, doncs fer un cribatge doncs per intentar tallar les cadenes de transmissió. Ja li dic, aquests plans de cribatge són voluntaris i gratuïts. Val a dir també dues coses. Una, que estan tenint molt bona acceptació, que s'estan apuntant moltíssimes empreses agràries, i també val a dir que a la data d'avui ja se n'han fet més de 1.000 de cribatges i que tots han estat negatius. I després l'últim pla que tenim és el pla de vacunació. Doncs que això ja ho haureu vist als diversos mitjans de comunicació, doncs que, bueno, amb els plans de cribatges, com que tenim, bueno, ara si sabeu, amb la vacunació funciona per franges d'edat, no obstant, amb els cribatges que haurem fet i amb la gent que s'haurà apuntat, també, perquè clar, estem parlant de temporers, tothom parla de 30.000 persones, però clar, mai sabem el que són, i les que són exactament. I al final, amb el cribatge, doncs podem tindre un llistat de les persones, i aleshores ja quan se venen a cribar, doncs també els agafem les dades, se'ls fa la targeta sanitària i tot el que correspongui tècnicament, per després vacunar-los. Es vol utilitzar la vacuna Janssen, més sembla que és, perquè és la que és a una sola dosi, es veu que es manté molt millor, i com que són persones doncs, que són, doncs, que, bueno, que avui treballen a Huelva i demà treballen a Aitona i per Rialbo, i després treballen a la Verema, i per tant són persones que es mouen, doncs ja tindre les vacunades, i per tant tirem cap aquí. Val dir també que quan parlem de vacunar estem parlant del sector, ho dic perquè vaculeu als temporers. No, com que fem cribatges, ho fem als temporers i també ho fem als pagesos i a les pageses, doncs també aquestes persones entrarien a la... O sigui, seria el sector agrari que estaria vacunat.
D'acord.
I si tens un, si ets un pagès de 50 anys, segurament ja t'hauràs vacunat, però si en tens 35, també et tocaria, encara que per la teva franja d'edat tampoc et tocaria. Per tant, ho utilitzem també per poder vacunar al sector agrari. Sí, sí.
D'acord. De tota manera, la reunió que vau fer ara fa molt pocs dies, no?, amb alcaldes de, sobretot, municipis del Baix Segrià, també hi havia la consellera, sí. Perquè els alcaldes dels municipis que reben més persones temporeres a l'hora de treballar a l'estiu reclamen també que, o demanen que es vacuni tota la població, però és que a Lleida anem una mica més avançats que la resta de Catalunya i llavors és possible que això de forma natural passi, no?, que...
Correcte, correcte. Mira, de fet, la campanya va amb uns 10 dies de retard per temes climatològics. Per tant, si, per exemple, es parla que a partir del juny ens vacunaríem els que a partir de 40 i 49 anys, això vol dir que dels 50 anys cap amunt ja estan tots els que han sigut voluntàriament s'han vacunat, ja estan vacunats. Val a dir que al Baix Segre hi ha molt bona predisposició de la gent a vacunar-se i s'estan vacunant de forma massiva. I després, doncs, clar, quan entrin els temporers i quan entrin els titulars de les explotacions, doncs també seran vacunats. Per tant, podríem dir que l'estratègia de la Generalitat dona resposta a aquesta demanda dels alcaldes i alcaldesses com no podria ser d'una altra manera.
Uh-huh. Ha dit i ha remarcat moltes vegades, no?, que tant els cribratges com la vacunació serà voluntària, i a més...
Evident.
Ja ha de ser així. Però què passarà amb aquelles persones que no estan documentades, no? Persones que no acaben d'estar legalitzades al país, però que sí que venen i que també estan aquí. Aquestes persones, si volen voluntàriament vacunar-se, podran fer-ho, no podran fer-ho? Què passarà amb aquest buit legal, podríem dir d'aquesta manera, Ferran?
Sí, és que aquí vull diferenciar, bàsicament, dos conceptes importants. Quan nosaltres parlem de temporers, parlem de persones que treballen al camp, que tenen papers i que treballen pels pagesos i per pageses. Totes aquelles persones que no, o sigui, que no tenen papers, vull dir, no són temporers, doncs són pobra gent, doncs són gent que venen a guanyar-se la vida i que malauradament per una situació administrativa no són il·legals vulgarment i que no poden treballar. Clar, agafar totes aquestes persones i ficar-les dins del grup de temporers i ficar-les dins del sector agrari, creiem que és una injustícia, perquè no els pagesos de casa nostra, això ho diu la Inspecció de Treball, fan bé les coses, contracten correctament amb gent que té papers i, per tant, fan bé les coses. I, clar, fer-los l'afegitó, que es fan des de molts llocs, de que les persones que no tenen papers són temporers i que depenen del sector agrari, trobem que és com... Que no s'ajusta a la realitat, per d'una manera. Per tant, aquí estem parlant de temporers, estem parlant de persones que treballen i, per tant, tenen papers i que ho fan perfectament dins de la campanya agrària, i l'altra cosa, doncs, podríem parlar que són persones que venen d'immigració, que són immigrants, que no tenen papers, i que aquesta responsabilitat és de l'Estat espanyol, la immigració és qui la porta l'Estat, i, clar, jo barrejar campanya agrària amb persones sense papers, ho trobaria una falta de respecte cap als nostres pagesos perquè fan bé les coses. Evidentment que s'han de vacunar, que se'ls ha d'ajudar com a tothom, però ha de ser amb una estratègia que no estigui dins de la campanya agrària, perquè al final no són temporers ni són personal dels nostres pagesos i pageses, i per tant són una altra cosa i m'agradaria que es diferenciï, i aquí no em pertoca a mi com a director d'Agricultura doncs parlar d'aquestes persones, doncs, perquè no són de la nostra competència, de cap manera. És una realitat i que s'ho mereixen com tu i com jo, però clar, vull dir, ha de ser una altra estratègia, no dins de la campanya agrària.
No. I precisament fa pocs dies teníem l'oportunitat també de parlar amb el subdelegat del govern a Lleida i de moment es descarta, no?, fer regulacions. És un tema que està en limbo, en qualsevol cas, no?
Correcte, sí. Es calcula que hi ha uns 600.000 persones a l'Estat espanyol, el que he sentit, es calcula, i molt dit amb la roixa grossa, per entendre-ho, que hi ha 600.000 persones sense papers aquí a l'Estat espanyol. És una competència de l'Estat espanyol. I l'altre dia, per exemple, vaig veure els mitjans de comunicació, doncs, que malauradament, doncs, 2.000 persones van arribar a Lampedusa, a l'estat italià, però clar, aquestes persones tampoc són sector agrari, són una altra cosa, són immigració sense papers i s'han de tractar des de qui tingui la competència, que no són ni els pagesos ni el Departament d'Agricultura. Sí, sí.
Doncs miri, precisament, i aprofitant, perquè també el primer sector, no?, veu que, que se'ls ha agraviat la imatge social que s'ha donat, especialment en la campanya passada, però des de fa molt de temps que es treballa i, evidentment, aquest és un argument nostre. Si el primer sector tingués la possibilitat de solucionar el tema de la migració, ja estaria solucionat, perquè evidentment, no és gens de fàcil. És un tema molt complex i molt transversal, no?
Sí, 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 sí. Exacte. És que és així, és molt transversal i no és la causa... No és el sector agrari, les causes són unes altres que no es tenen a veure amb el nostre sector primari, és evident. Sí, sí. Per això crec que és important separar les coses, perquè si no es pot donar, pots donar lloc a malentesos que després són molt difícils de corregir, digueu així.
En qualsevol cas, doncs això, després d'un any i mig en què hem après tots i totes a conviure amb aquesta pandèmia, doncs també tenim més clar què és el que hem de fer. Clar, ja no ens agafa tant de sobte com fa un any, no?
Correcte, sí, sí. I també volem posar en valor que està molt bé el pla de cribatges, que està molt bé el pla de vacunació, però amb els companys de salut i de treball i de la delegació del govern, doncs fem sempre molt èmfasi al concepte primer que t'explicava de prevenció. Al final, tot allò que puguem prevenir doncs serà benvinguts. I per molts plans de cribatge que tinguem i per moltes vacunacions que tinguem, fins que no estiguem tots vacunats, el que estem explicant és que no podem baixar la guàrdia i que hem d'estar emetents i hem d'estar doncs, molt, molt atents doncs per això, amb la prevenció, per no... doncs perquè no tinguem contagis al nostre sector.
Ens ha quedat claríssim, eh? Collir, però amb seguretat.
Amb seguretat, sí, és el que toca.
Doncs, Ferran de Noguera, li agraïm moltíssim el seu temps i que ens ho hagi explicat, també per poder comprendre, al final només diuen que només podem estimar allò que coneixem i per conèixer-ho ens ho han d'explicar. Per tant, gràcies pel seu temps i que tinguin una molt bona campanya, un bon estiu, que tot vagi el millor possible.
El millor possible. Correcte. Doncs molt agraït a vosaltres per deixar-vos explicar i a disposar. I fins aviat. Molt bé.
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra. La ràdio quilòmetre zero.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Les poblacions d'abelles s'han reduït un 50% arreu del món durant les darreres dècades i continuen amb una tendència a la baixa. Molts dels cultius agrícoles depenen dels pol·linitzadors. Entre ells juguen un paper especial destacat les abelles per la seva enorme capacitat de transportar pol·len. Un 75% dels aliments que es produeixen depenen de les abelles, segons la FAO. Avui parlem amb la Berta Caballero, conservadora d'artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i comissària de l'exposició Més que abelles, pol·linitzadors i flors, la vida en joc, que es podrà veure fins a l'octubre al Jardí Botànic de Barcelona.
La Vaca Tecnològica.
Berta Caballero, conservadora d'artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i comissària de l'exposició Més que abelles, pol·linitzadors i flors, la vida en joc. Benvinguda. Què tal? Com va tot plegat?
Bé, prou bé, no ens podem queixar.
D'entrada, ens agradaria, doncs, això, parlar d'aquesta exposició que podrem veure fins a l'octubre al Jardí Botànic de Barcelona, de la qual tu n'ets comissària, no?, i parlar també del món de les abelles i del món de l'agricultura, perquè, evidentment, va tot molt lligat. Posa'ns una mica primer en antecedents, parla'ns d'aquesta exposició, com l'heu ideat, què hi veurem i per què hem d'anar a veure-la.
Aquesta exposició està molt treballada, vull dir, hem esmerçat 5 anys, no està malament, perquè, a veure, com a científics veiem que a vegades, diguem que fa molt temps que s'està fent investigació, que estem donant l'alerta de que hi ha davallada de pol·linitzadors, però tinc la sensació que aquest missatge o no arriba ben explicat o no arriba a la societat. Llavors, el que volíem era pues, intentar donar veu a tots aquests científics que treballen amb pol·linitzadors i fer-ho amb un llenguatge amè i tranquil, Vale? Doncs la idea era, doncs, això, intentar, o sigui, l'exposició està ideada perquè sigui com molt visual, molt, bueno, molt atractiva, vale? Però heu de pensar que tots els panells, tot el que hi ha darrere de cada panell, diguem que està molt treballat, tot són, hi ha referències, tot hi ha articles, tot hi ha ciència. Ciència de la bona, ciència de la puntera, mm-hmm. vale? Amb la qual hi ha dades, malauradament hi ha dades, o sigui, tot i que els missatges que puguin sortir de l'expo són així una mica durs i números com molt grossos i que espantarà una mica, malauradament hi ha dades d'això, amb la qual vol dir que bueno, que poder sí, que la vida està en joc, si seguim amb el model que practiquem.
Clar, oi, Berta, dius coses molt interessants i moltes. A veure, d'una banda, és veritat, fa molt temps que se'ns està dient, no?, que les abelles ens serveixen també per veure, de brúixola, cap a on anem i no estem marcant, diguéssim, un bon camí, no? I això és una cosa que sí que fa molt de temps que investigadors, científics, gent que es preocupa pel medi ambient ens ho està advertint, però no sé fins a quin punt realment ho estem escoltant, o és que potser no ho volem escoltar, no sé.
Jo crec que ja, en part hi ha desconeixement, les dades depèn de com les agafes i quina perspectiva li dones, poden sortir uns resultats o poden sortir unes altres, d'hipòtesis n'hi ha moltes i de maneres de treballar també n'hi ha moltes, llavors, bueno, depèn de quines dades, i tu vols ensenyar unes dades, busques uns grups, i vols ensenyar-ne unes altres, busques uns altres grups. Per això vam intentar treballar de manera rigorosa, vale? De manera que els estudis que hi ha darrere són els serios, són els que dissenyen correctament, posen el número de rèpliques adequades. Per tant, això fa que sigui més seriós el tema, més seriós i més preocupant. Uh-huh. Per què no s'està fent res? Perquè, bueno, perquè estem posant en dubte els models agrícoles actuals i això jo entenc que fa mal, li fa patir i fa trontollar. Perquè quan estàs dient que s'ha d'anar molt en compte amb quins pesticides s'apliquen, perquè moltes vegades ens estem carregant els polinizadors, doncs, bueno, hi ha un sector així com molt, que defensa molts pesticides que, evidentment, no li agrada sentir aquest missatge.
Clar. Clar, allò de quan parlem de nou, de l'agricultura convencional, bé, doncs també... Sí.
Però i d'agricultures convencionals n'hi ha moltes, clar. Tantes com pagesos, perquè sí, nosaltres estem treballant aquest any en un projecte, és igual, ara no m'estendré en detalls, però estem treballant en un projecte i estem treballant amb molts pagesos convencionals i n'hi ha molts que són convencionals perquè, bàsicament, perquè posen purins, perquè no estan donats d'alta com ecològics. Però la realitat és que molts d'ells pocs pesticides apliquen. Uh-huh. Amb la qual cosa, bueno, que és això, que a mi el convencional cada vegada m'agrada menys, perquè és això, clar, que tampoc veus que hi ha molta, molta diversitat, no? No, doncs és difícil posar etiqueta.
A veure, anem a pams. Deies, és a dir, què pot perjudicar més a les abelles? Per una banda, parlaves, no?, insecticides, pesticides, també el canvi climàtic, també deies dels models agrícoles, però no només la forma que fem agricultura, sinó també què es cultiva. Tot això pot afectar, sí, no?, sí, a l'ecosistema.
Bueno, què es cultiva i què consideres paisatges agrícoles? En aquest aspecte, les rotacions imposades, jo crec que està sent positiu, perquè si no teníem any rere any cereals en els mateixos paisatges, i això empobreix en tots els aspectes. Per tant, la imposició de fer rotacions en aquest sentit és positiva i anem bé, però això per anar bé s'ha d'ampliar, ha d'haver-hi més rotacions. Perquè ha de pensar que els polinizadors es belluguen a 1-2 quilòmetres de radi. Això no és massa. Vol dir que 1-2 quilòmetres de radi ho han de trobar tot. Han de trobar diversitat d'aliments i llocs on fer els nius. I depèn de quins paisatges estiguem parlant, si hi ha una part molt urbanitzada o hi ha molts polígons, o vol dir que 1 quilòmetre no els dona per gaire. O sigui, que poder estàs abocant a l'extinció a moltes espècies simplement perquè els estàs envaint el territori.
Clar. Això passa molt quan passem no, de secar regadiu, que s'eliminen.
Ah, sí.
Primer, que evidentment es posa tot el terreny pla, per tant, no, s'eliminen...
Ara, marges.
Marges, sí.
Això és terrible.
Les espones que diem nosaltres, no? Els marges, etcètera.
Uh-huh. Els marges són importants i és important quina gestió es fa amb els marges. Aquesta pràctica habitual de cremar marges i de posar-hi herbicida, jo crec que l'hauríem de posar una mica sobre la taula i parlar-ne. Jo puc entendre que poder no deixis que proliferin els arbres, fins aquí ho entenc, perquè poden fer ombra i depèn de si tens uns cereals, potser sí que està havent-hi un impacte, però entre deixar-hi els arbres i fumigar-ho cada any, poder haver-hi un mig, no?
Clar. És que també és cert que durant molt de temps la mentalitat del pagès, no?, era aquell pagès que tenia el seu camp o el seu hort net de cap herba que no fos la que estava cultivant, no? I això a poc està tornant a canviar i s'estan deixant
més... Clar, s'ha tornat a canviar perquè tota aquesta generació de pagesos grans que et deien és que això tota la vida s'ha fet així, sí. És perquè realment no estaven pensant el que havien fet els seus pares.
Clar.
Perquè els seus pares, evidentment, no havien cultivat així.
Clar.
Perquè en aquell moment no hi havia tractors,
no.
Senzillament s'anava amb cavalls i s'anava amb rucs. Per tant, això sempre s'ha fet, aquest sempre l'hem de posar en dubte.
I tant.
Perquè sempre no és veritat.
No, no, i a més sempre perquè... no hi han hagut pesticides i insecticides.
Ara, i... bueno, perquè a més els pesticides ja se sap quan es van començar a fabricar en massa. Es van començar a fabricar després de la Segona Guerra Mundial, perquè moltes de les empreses que feien armes van passar a fer pesticides. Vale, llavors, quan ja mires aquesta perspectiva històrica d'on vens, doncs ja veus que no sempre s'ha fet així. No sempre s'ha fet així, per tant, no anem bé.
I què m'expliques això dels passatges mosaic, no? Perquè dius que les abelles necessiten aquest paisatge mosaic i això m'agradaria que m'ho expliquessis també. Però també tinc una altra pregunta al cap i és què passa amb la vespa velutina? Perquè també quan va arribar aquesta espècie invasora tothom ens van posar les mans al cap perquè es menjaven les abelles autòctones, però no sé ara en quin moment està i si també això, no, aquestes espècies que venen de fora i es converteixen en les fortes pot afectar o continua afectant en les abelles, però també segurament a altres espècies autòctones i més ho faran en el futur.
La vespa velutina és una altra història. La vespa velutina afecta bàsicament a l'abella de la mel. I nosaltres a l'exposició hem intentat donar la imatge de donar veu a les altres abelles, que no són l'abella de la mel. Però l'abella de la mel només és una espècie, i és una espècie estranya, perquè és una espècie domesticada per l'home. Perquè l'abella de la mel, sense intervenció humana, no fa colònies de 10.000 exemplars ni 50.000 exemplars. Les colònies en el món natural són colònies molt petites, com les que fan els borinots, que no arriben a tenir 100 individus.
Ai, això no tenia ni idea. Explica'm-ho millor,
clar,
Marta, va, sisplau.
Que les colònies, sí. Quan es diu que és una espècie colonial, sí, però a la natura les colònies no tenen milers d'individus.
D'acord.
Tenen centenars d'individus.
Ahà.
Llavors, clar, quan intervé l'home, passa, aquelles colònies naturals que són de centenars passen a ser colònies de milers. Llavors els problemes es multipliquen. Llavors, després tenim molts problemes de patògens i de paràsits, perquè hi ha una concentració d'animals molt grossa en una caixa. Això per una banda. L'altra, la velutina, clar, la velutina té un sistema de vida, que tampoc el defensaré, és un sistema de vida bastant terrible, que el que fa és menjar el poll de l'abella de la mel. O sigui, la velutina no posa en amenaça totes les abelles.
D'acord.
Vale? No posa en amenaça totes les abelles, posa en amenaça l'abella de la mel, això sí, perquè és un recurs fàcil i molt concentrat.
D'acord.
Com que és un recurs fàcil i molt concentrat, evidentment està posant en jaque mate, diguem, a l'abella de la mel i als apicultors, esclar.
D'acord. Pensava jo que s'ho menjava tot. No.
No.
Okay.
Bueno, si n'enganxa alguna de les altres, suposo que tampoc no els hi deu fer fàstics, eh? Però, bàsicament, el que interessa és un recurs fàcil i molt concentrat, que són les arnes.
D'acord.
Són les arnes.
Les abelles, em deies, Berta, que necessiten aquest paisatge mosaic. Què és això? Què vol dir paisatge mosaic?
Paisatge mosaic vol dir que tens, en poc espai relativament, tens uns camps petits, tens uns marges ben conservats, i en aquests camps hi ha diversitat cultivada. O sigui, no, vull dir, allò que veus, variació de colors, val, a nivell de paisatge, la variació de colors ens interessa. Ens interessa que hi hagi herbàcies, que hi hagi perennes... És una manera d'oferir-li tants recursos com siguin possibles, tant en la planta que estem cultivant com en la flora natural, la flora herbense, les males herbes, mal anomenades males herbes, que apareixen en els marges.
D'acord.
És una manera d'oferir-los tot el ventall i llavors són paisatges on normalment no hi ha problemes de pol·linització, no hi ha problemes de control biològic, perquè de manera natural aquests paisatges de mosaic funcionen. Tot es fa de manera invisible, tot funciona. Perquè hi ha algú allà que, com que estan tranquils i poden anar fent, d'alguna manera tots els sistemes naturals, totes les funcions de l'ecosistema que són bàsiques perquè tot funcioni correctament, s'esdevenen sense que ens n'adonem.
Ah, que bo! És allò de no news, good news.
Sí, va per aquí.
O sigui, que si tot funciona, no ens n'adonem que tot funciona.
No ens n'adonem moltes vegades. I això de que tot funciona acostumen a ser paisatges així ben conservats, on hi ha espai per tothom.
D'acord. I abans m'he sorprès molt a mi mateixa pensant, ostres, la Berta m'està parlant de les abelles de la mel i que n'hi ha molts altres tipus d'abelles. Clar, quantes varietats hi ha, quantes... No sé, clar.
A nivell de península ibèrica es diu que per ser número 2 són unes 1.000, sí. I a nivell de Catalunya són unes 900. 900 espècies d'abelles.
Déu-n'hi-do.
És un número bastant interessant, en contraposició a l'abella de la mel, que és una, vale?
Clar.
Per això a l'exposició vam voler posar el centre d'interès en aquestes altres abelles, vale? que són espècies que no són natives i que, a més a més, ningú les està cuidant ni alimentant. S'ho fan tot soles, sí.
A veure, per celebrar o per commemorar el Dia Internacional de les Abelles també heu fet una crida, que és que cadascú de nosaltres pugui posar al seu balcó, la finestra, terrassa, jardí, cadascú el que tingui, no? Plantes autòctones o plantes d'aquelles que consideren males herbes, també. Això pot ajudar?
Home, pot ajudar perquè, sí, però d'alguna manera, si els estàs oferint menjar, els estàs posant la vida una mica més fàcil. Els estàs facilitant una mica l'existència. I quan diem plantes natives, diem doncs, les clàssiques, el romaní, la farigola, la sajolida, les sàlvies, mentes... Plantes que, d'alguna manera, antigament tothom tenia a casa.
L'exposició Més que abelles, pol·linitzadors i flors de vida en joc, com dèiem, es pot veure a Barcelona, no? Al Jardí Botànic. El món urbà encara estan més en perill, hi ha molt poques, i a més està tot molt controlat. Qui té arnes a vegades ha de tenir gairebé de forma secreta, no? Perquè tot és molt més complicat a les ciutats amb les abelles, oi?
Sí. I, bueno, i els paisatges, és això, les ciutats, a més és això, els recursos encara estan més fragmentats, no hi ha una clara connexió entre zones verdes, amb la qual les zones queden així com una mica despenjades i exposades. Uh-huh. Bueno, és molt més complicat tot encara, sí.
Però hi ha col·lectius que doncs això aposten per tenir abelles, per cuidar-les o com a mínim perquè n'hi hagi als terrats de les grans ciutats i també de Barcelona.
Sí.
I una altra cosa que et volia preguntar ja, diguéssim, quasi per acabar, segons la FAO, el 75% dels aliments que es produeixen depenen de les abelles. Què vol dir això?
Doncs vol dir que la major part de coses que li donen color i alegria a la dieta estan d'alguna manera pol·linitzades per insectes i un dels grups importants com a pol·linitzadors són les abelles. Vol dir que moltes de les coses que mengem no en som conscients, però algú les ha pol·linitzat perquè fessin llavor o perquè fessin fruit. I la pol·linització pel vent és escassa a proporció. Hi ha poques plantes que es pol·linitzin pel vent. Hi ha algunes altres que s'autopol·linitzen, o sigui, pol·linitzen amb elles soles, i després moltes de les plantes aquestes interessants, nutritivament, també a nivell de salut, resulta que estan pol·linitzades per insectes.
I ja per acabar, ara sí, tu de veritat que és per acabar. És que el món de les abelles, no sé si tu també et passa, perquè atrau molt, no? És un món que, no sé, ens agrada veure com... No sé. Què passa si de tot això no en fem cas? I continuem, doncs, mirant cap a una altra banda i continuen baixant el nombre d'abelles, el nombre de pol·linitzadors, en definitiva. Què pot passar?
Bueno, és que cada cop serà més difícil accedir a segons quins tipus d'aliments, i aliments que cada cop seran més cars simplement perquè cada any se'n faran menys. Moltes de les coses que mengem amb aquesta globalització venen d'altra punta del planeta, però a l'altra punta del planeta també hi ha el mateix problema, vale, d'accés a pesticides, els mateixos problemes en molts llocs del món, en el qual això fa que bueno, hi ha aliments que amb el temps es faran escassos.
Berta, ens quedem amb moltes ganes de veure, doncs... aquesta exposició, Més que abelles, pol·linitzadors i flors de vida en joc. Recordem que fins allà a l'octubre, al Jardí Botànic a Barcelona, quan anem a ciutat, doncs una cita obligada. Ets conservadora d'artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i comissària d'aquesta exposició. Berta Caballero, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui i explicar-nos-ho. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Igualment, gràcies. Adéu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.